COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de la valuosa victòria del Barça al Metropolitano, 3 punts molt importants aconseguits en una plaça difícil i que li serveixen al Barça per recuperar el liderat en solitari a la Lliga, amb 3 punts ara d'avantatge sobre el Real Madrid, que va encaixar dissabte la segona derrota de la temporada al camp del Villarreal. El resultat fantàstic, ja si entrem a analitzar ja el joc, que ho farem. Ja la història canvia perquè el Barça va entrar bé al partit, va fer 20 minuts molt bons fins al gol de Dembélé, però després va ser clarament dominat per l'Atlètic de Madrid, diria que fins als 20 darrers minuts, que entrem aquí ja en una fase d'intercanvi de cops. Però els de Simeone van tenir 3-4 ocasions molt clares durant el partit i el resultat perfectament podria haver estat un altre. Així que avui els resultadistes estaran satisfets i els que esperen del Barça que, a més de guanyar, jugui bé, doncs no estaran tan contents. Ara ja toca mirar cap a l'Aràbia Saudita, on es disputa aquesta setmana la Supercopa d'Espanya. Dimecres tenim la primera semifinal entre el Real Madrid i el València. Atenció, que el Real Madrid són baixa la convocatòria a la Baixuamení, i dijous la segona semifinal entre el Barça i el Betis. A l'Espanyol s'ha encès definitivament el llum d'alarma. L'equip està en zona de descens després de l'empat contra el Girona. Està penúltima la classificació, a un punt del Sevilla, que marca la salvació i a l'espera de que arribin els reforços que et permetin fer un salt de qualitat. El club accelera en les incorporacions d'un mig centre, un lateral dret i un banda. Després ho comentem tot amb el Javier de Aro. A segona victòria de l'Andorra, aquest cap de setmana 3-1 davant l'Oviedo per situar-se a 3 punts de la promoció d'ascens. En futbol internacional és oficial, Robert Martínez, nou seleccionador de Portugal. En bàsquet, preocupant la situació del Manresa a la Lliga CB, ahir va perdre el Nou Congost davant del Saragossa, que és rival directe a la zona baixa i es situa a la cua de la classificació amb el mateix balanç que Betis i Fuenlabrada. En futbol sala, el Barça es proclama campió de la Supercopa, superant l'Inter Movistar per 5-3, i al Dakar avui tenim etapa de descans a l'espera d'afrontar la segona meitat de la competició. En cotxes, a la Tilla ho té tot a favor per proclamar-se avançador, i en motos tenim a Joan Barré de 8è, a 8 minuts del líder, que és Skyler House. Estarem a l'Aràbia Saudita a la part final del programa amb el Carlos Miquel. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si ahir us va agradar el Barça. Heu votat que sí al 31%, que no al 69%. En clau espanyol, us demanem pel grau de preocupació després de veure l'equip en zona de descens. Esteu molt preocupats, la gran majoria, el 76%. Creieu que queda molt encara, el 24%. I en clau Girona, la pregunta és a què us sap el punt de dissabte. Considereu que és un bon punt al 60%, que sap a poc al 40% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca, y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Ahí está Anzufati con el esférico en el círculo central. Vamos a poner el crono a cero.
Retrasa, Coque, balcón del área. La tiene para tocar para Llorente. Barrio chuta. Bloca Ter Stegen.
Muy bien, Eddie,
El balón para Gavi, está para Dembélé. Gol. Gol.
Qué jugada.
Pedri, Gavi, Dembélé. Gol. 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 Usman Dembélé.
Se la quedaba Dembélé, entrega para Anzufati, pero la pierde Anzufati. El error de Jiménez. Solo Pedri.
Pedri, Pedri, córner.
He dicho que si el Atleti no se equivocaba más veces, pero esta ha sido la más bruta de todas.
Lo intentó, casi era un gol olímpico, pero se fue directamente al otro lado. Gaby sacó el otro córner, la vuelve a intentar el Atlético. ¡Fuera Jiménez! ¡Uy, qué pase de Jiménez para el Atlético! ¡Va Molina, 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 peligro! ¡Va Molina para el Atlético, Molina! ¡Fuera! Tiene uno para uno, Carrasco contra Koundé. Va Carrasco, se cierra Koundé. Por dentro Carrasco, la pone Joao Félix. Griezmann, Griezmann, Griezmann. ¡Para dónde Ter Stegen! Izquierda, no Joao Félix, ¿eh? Llorente la tiene, Llorente, Joao Félix, Llorente chuta, rechace que concede Ter Stegen, pero bloca en dos tiempos.
Que sí, lleva la bola, que sí, cerca de la frontal, que sí, el presidente de la mesa para Dembélé, tira, fuera.
Sí. Molina está liquidado.
Se la lleva Griezmann.
Ojo al robo de balón de Griezmann, la entrada peligrosa de Sergi Roberto, ataca el Atlético de Madrid, peligro va Lemar, 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 fuera.
Atlético de Madrid 0, Barça 1, 3 puntos por encima del Real Madrid, 41-38, adelante Elena, adelante Antonio Ruiz.
Se tiraba al suelo Araujo, que ha salvado el empate in extremis, formaban la piña algunos jugadores del Barça, entran al terreno de juego todos los integrantes del banquillo.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Atlètic de Madrid 0, Barça 1, marcador que, com us deia, si el combinem amb la derrota del Real Madrid al camp del Villarreal per 2-1, deixa el Barça novament com el líder solitari de la Lliga amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Barça 41 punts, Real Madrid 38. Però si mires la classificació, la dada que crida realment l'atenció és que el Barça ha encaixat només 6 gols en 16 partits disputats i el Real Madrid 16.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem sobre la taula d'entrada algunes reflexions que es van fer al postpartit d'aquest Atlètic de Madrid-Barça. Comencem amb un parell de reflexions del míster, de Xavi, que valora el resultat per una banda i també el joc que va desplegar l'equip per una altra.
Jo crec que també ens deixa un missatge de que sense jugar del tot bé, doncs també es pot guanyar, no? Això és el futbol. El dia de l'Espanyol jugant molt bé i no guanyes el partit, no el sentencies i per un detall se te'n van 2 punts. Avui se te'n poden anar 2 punts, però també hem patit, hem defensat, portem 6 gols encaixats en 16 partits i diu molt de la línia defensiva, del pla de partit en quant a la pressió alta, de que tothom treballa, tothom es sacrifica, l'actitud dels jugadors és molt bona. Bé, l'equip es deixa l'ànima i aquest és el missatge d'avui, no? Que no sempre jugarem de manera excel·lent o brillant o fins i tot molt bona o bona. Avui, sense jugar bé la segona part, doncs s'ha patit, hem defensat bé i aquest és el missatge. Jo crec que són 3 punts que valen moltíssim avui. Lideratge, ens dona moral i confiança pel que ve. Jo crec que tot és positiu avui.
Se'l veia bastant seriós a Xavi, tot i la victòria a la sala de premsa després del partit, però això la companya de Televisió Espanyola, Sílvia Barba, li preguntava això.
El ambiente parece que ha perdido el Barça, el ambiente es un poco serio. Vais líderes a 3 puntos del Real Madrid. No sé, tradúceme esto, porque aquí noto demasiada seriedad, quizá, ¿no?
No, no sé, tampoco no hemos ganado nada, pero sí, es importante. Yo estoy muy contento, igual no lo demuestro, la alegría va por dentro. Creo que es una victoria muy buena, importantísima, da mucha moral y mucha confianza, pero nada ganado. O sea, al final son 3 puntos y que nos da la ventaja de 3 puntos hacia al Madrid, ¿no? Y de alguna manera el Atlético ya, pues la ventaja es considerable, ¿no? A partir de aquí, pues cautela y a seguir trabajando con toda la humildad, ¿no? No, lo hemos celebrado en el vestuario, pero sin más.
14 punts li treu el Barça ja al seu rival d'ahir, a l'Atlètic de Madrid, a la classificació. I escoltarem també el capità Sergio Busquets, satisfet per haver sumat 3 punts en un escenari tan complicat.
Sí, muy contentos. Sabíamos que era un campo difícil, que el Madrid, que era el que iba empatado con nosotros, había pinchado con el Villarreal. Y era una oportunidad que teníamos que coger y bueno, así ha sido. Es muy importante, ¿no?, mantener la portería cero. Lo estamos haciendo en muchísimos partidos. Cuando juegas fuera de casa todavía cuesta más, hoy en día cualquier equipo en cualquier campo te lo pone muy complicado y más un equipo con los jugadores que tiene el Atlético, pero bueno, como tú dices, hay que ser sólidos y poco a poco ir sumando y que siga la liga avanzando.
Content Busquets. Busquem ara les sensacions al vestidor en el dia després amb l'Helena Condis, que està a punt d'agafar un avió de volar cap a l'Aràbia Saudita. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bé, tres punts molt valuosos pel Barça. Futbolísticament no va ser un gran partit dels de Xavi, però m'entenc que l'equip surt reforçat, no?, després de la victòria d'ahir.
Sí, perquè consolida el lideratge en Lliga, perquè ahir va demostrar ser un equip madur, a diferència del que vam veure en Copa del Rei, perquè van saber patir i perquè van saber defensar el marcador, tot i que al minut 20 es van avançar amb el gol de Dembélé i fins a l'hora del partit diria que l'Atlético els va passar pel damunt. Xavi, la veritat és que va sortir molt seriós a la roda de premsa i li van preguntar per què estava així, no? Perquè no se'l veia content després d'aquesta victòria tan patida, i el tècnic va ser molt prudent, va dir que encara no havien guanyat res i que ho havien celebrat sense més al vestidor. De fet, el vídeo que va compartir el club, el Barça, a les seves xarxes socials, veiem a Xavi xocant la mà un per un a cada un dels seus futbolistes abans que entressin al vestidor, però era un vídeo, unes imatges allunyades de l'eufòria que hem vist en altres partits grans que ha guanyat el Barça. Avui no hi ha concessions, avui entrenen ja pensant en la Supercopa d'Espanya i demà volen a Riad a partir de 1:45 del migdia per jugar aquesta competició amb el primer títol en joc de la temporada.
Sí, sí, competició que podran jugar Lewandowski i Ferran, els dos podran estar a la Supercopa.
I De Jong, De Jong ahir va demanar el canvi per precaució, però està bé, pel que em diuen, eren unes molèsties físiques, i sí, la bona notícia, Joan, és que ahir el Barça va saber guanyar sense Lewandowski, però el davanter polonès té moltes ganes, no va jugar en Copa, tampoc ahir el Civitas Metropolitano estarà disponible per aquesta semifinal contra el Betis dijous a Riad, a la capital d'Aràbia Saudí. També tornarà Jordi Alba, que ahir va ser baixa per sanció després de l'expulsió al derbi. El va substituir Alejandro Valde, que podríem dir que no va tenir un partit massa lluït ahir el jove lateral esquerre del Barça. No,
la resta de la línia defensiva, després ho comentem, sí, van estar molt bé Araujo, Christensen, Koundé també, va estar bé la defensa,
És que Araujo, Joan, surt que salva un gol per partit, Sí, sí. L'altre dia la Copa del Rei va evitar l'1-1 de l'Intercity a la primera part, i ahir també va salvar el gol de l'empat in extremis de l'Atlético de Madrid. Ha tornat Araujo a la defensa, ha tornat l'equilibri a darrere, i se'n parla poc, però ahir crec que va estar molt destacat i va fer un partidàs Christensen, que va ser la seva parella a l'eix de la defensa. Koundé va tornar a ocupar el lateral dret, és una demarcació que no li agrada massa, però vist el bon rendiment que van donar els dos centrals, Araujo i Christensen, crec que veurem el francès bastant en aquesta posició, en aquest lateral dret, que d'altra banda ja va jugar en aquesta demarcació amb França durant tot el Mundial.
Perfecte, Condis. Escolta, doncs gràcies per la informació, que tinguis bon viatge cap a l'Aràbia Saudita i ja parlem demà des d'allà.
Doncs sí, Joan, he hagut de refer la maleta perquè, comprovant el temps, pensava que me n'anava a Riad, Aràbia Saudí, que tornava l'estiu que vam viure a Doha, Qatar, i res més lluny de la realitat. Hi ha entre 9 i 15 graus de temperatura. Per tant,
fresqueta.
Hi ha posat alguns polars i l'abric, i ja ens preparem per cobrir aquesta Supercopa d'Espanya en una temperatura més aviat de tardor que d'estiu a Riad.
Perfecte, doncs que vagi tot molt bé. Estem en contacte, Condis, gràcies.
Gràcies, Joan, bona tarda.
Bona tarda. De seguida, més sobre l'Atlètic de Madrid-Barça d'ahir. Li donem alguna volta més al partit. Analitzem amb un ex del Barça i de l'Atlètic de Madrid.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A aquest ex del Barça i de l'Atlètic de Madrid, entre d'altres equips, amb qui analitzarem el partit d'ahir del Metropolitano, és el Lluís Carreras. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segurament el partit d'ahir mereix una doble lectura, no? Per una banda, el resultat, que aquí tothom coincideix en que és fantàstic, i després el joc, que no sé què et va semblant a tu, Lluís.
Bé, què passa? Que normalment diferenciem quan... o jo diferencio, quan estic veient el Barça o quan veig amb un altre equip. I clar, i depèn de l'educació futbolística que hagi rebut, doncs clar, li poses més o menys peros, no? I ho va dir Xavi a la roda de premsa, perquè també hem amat aquesta educació futbolística al llarg de la seva carrera, que està content pel resultat, que està content per aspectes defensius de l'equip, però potser que no ha estat tan content com el que ell s'havia imaginat, no? De ser protagonistes en pilota, de governar el partit en pilota, es van tenir ocasions, però la veritat, jo també n'he vist molts partits de l'Atlètic de Madrid i per mi d'ahir va ser el dels millors partits de l'Atlètic de Madrid en general, en el còmput general dels 90 minuts. Diríem que va ser superior a l'Atlètic de Madrid al Barça? Diríem que amb el joc sí, però amb el resultat no.
Sí, perquè el Barça entra Lluís molt bé al partit, jo crec que fa 20 minuts molt bons fins al gol de Dembélé, però després va tenir durant molts minuts també moltes dificultats quan l'Atlètic de Madrid, sobretot, puja la intensitat en la pressió. Li va costar molt sortir al Barça.
Molt, i és un denominador comú dels últims partits, eh? També recordo entrar molt bé el dia de l'Espanyol, després de fer el gol, sembla que l'equip digui, bueno, va, ja hem fet el més difícil, que és obrir la llauna, que és veritat, però així també com et diré que pels jugadors, per exemple, joves, és molt difícil arribar, però és més difícil mantenir-se i amb el temps. Al Barça li està passant això, eh? Que és difícil obrir la llauna, però després ha de seguir amb aquesta gana, anem a dir, de voler fer el segon, no per sentenciar el partit, però sí, perquè quan et vinguin moments de flaquesa, doncs almenys tinguis dos gols al rent. No? Li està passant habitualment. Dit això, per mi l'Atlètic de Madrid va donar un pas endavant, molt endavant, arriscant en molts moments, i fins al punt que li va poder sortir bé.
Sí, sí. Clar, i si a més, si tu vinguessis de tres partits extraordinaris o una dinàmica magnífica, tu al partit d'ahir segurament el llegeixes diferent. Sí que dius, bé, de vegades quan no jugues tan bé és important aconseguir la victòria, però clar, vens dels partits contra l'Espanyol, contra l'Intercity, que tampoc han estat bons, i per tant el partit d'ahir, tot i la victòria, tampoc et deixa del tot tranquil.
Clar, perquè nosaltres mirem més enllà del resultat, no? Amb un qualsevol equip, i que se m'entengui per dir qualsevol un altre, no per minus valorar-lo, els estaria bé. El que passa que nosaltres volem això, volem guanyar, volem jugar bé, i volem que guanyar i jugar bé perdurin el temps. Això, diguéssim, que seria el debe, no? Perquè, clar, tu mires els números de del Barça a la Lliga, que són números immaculats, o sigui, és que som líders perquè ens hem merescut, som líders perquè som l'equip que menys gols encaixa, som l'equip que més gols fa, som l'equip que té més diferència de gols. Per tant, mirant la classificació, dius, ostres, és que no hi ha un millor equip que nosaltres. Què passa? Que nosaltres, per buscar l'excel·lència, doncs ens hem de reforçar o hem d'intentar millorar tots aquests petits aspectes que crec que es poden millorar, que crec que Xavi pensa el mateix i està en la labor de fer-ho.
Escolta, al marge del resultat, si hem de subratllar una cosa com a positiva del partit d'ahir, jo crec que les prestacions defensives, sobretot de la parella de centrals, Araujo i Christensen, van estar molt bé, eh?
Sí, que Araujo ja ens té acostumat, salvador de gols i in extremis, quan Ter Stegen, que per mi també va estar molt bé, no pot, doncs sempre hi ha un Araujo per darrere. Christensen crec que va ser un molt bon partit per valorar-lo, perquè crec que s'ha de valorar els jugadors primer en continuïtat i després contra rivals d'empaque, i la veritat que sí que va ser pel partit d'ahir no una bona solució, sinó una bona parella de centrals, sí.
Què esperes de l'equip a la Supercopa, ara, Lluís?
Bueno, doncs un altre pas endavant, no? Intentar, evidentment, guanyar-la. No serà fàcil, perquè també el Betis és un equip jugón, un equip que li agrada jugar, un equip que té molt bons jugadors, però crec que estem en dinàmica com per intentar no minimitzar aquesta Supercopa, guanyar-la, en el cas que es perdi, analitzar-la per què, però que això pot donar també moral per la Lliga i sobretot per l'Europa League.
Perfecte, a veure com va. Lluís Carreras, un plaer, com sempre, gràcies i una abraçada forta, eh?
Vinga, gràcies a vosaltres, adéu.
Adéu. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Una imatge intangible. La moral dels jugadors del Barça, la mentalitat, l'estat d'ànim. Amb aquesta situació, amb aquest bagatge, les cares són diferents i es viatja d'una altra manera a Aràbia. El Barça va guanyar i va sumar 3 punts ahir al Metropolitano, però no hagués estat estrany que l'Atlético de Madrid li empatés o li guanyés a la segona part, però no ha estat així. I les cares serien diferents. Ara ets líder de la Lliga i no tens mandra d'agafar un avió i viatjar a Riyad i afrontar molt diferent el partit de dijous contra el Betis i, a més, amb Lewandowski i Jordi Alba. I pas a pas, estàs anímicament fort davant de l'equip de Pellegrini i el que has de tractar és mantenir aquest estat d'ànim davant una hipotètica final davant, qui sap si, del Real Madrid. En definitiva, aquestes imatges intangibles d'estat d'ànim optimista s'han de mantenir el més llarg de temps possible. Voldrà dir que els resultats són bons. Altra cosa és el joc. La solució, per tant, millorar el joc, mantenir resultats positius i somriure al pujar i baixar dels avions.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Ara queda veure també quants partits de sanció li cauen per l'expulsió a Ferran Torres pel combat de sumo o de lluita grecorromana que va mantenir amb Savic, amb el defensa de l'Atlètic de Madrid. El més normal és que li caiguessin entre 2 i 3 partits. I també volia dir que em va agradar molt l'arbitratge de Munuera Montero. Crec que va estar molt bé. Normalment parlem dels àrbitres per criticar-los i volia subratllar això, que ahir em va semblar un magnífic arbitratge que va també tenir la seva dificultat, el que va fer Munuera Montero al Metropolitano. Una cosa més abans del debat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim aquesta tarda reunió de la Junta Directiva del Barça. Sembla que amb el tema de la remodelació de l'estadi del Camp Nou com a tema central, no?
Sí, és el tema central. Ha començat al migdia al Camp Nou i ara mateix està continuant aquesta Junta Directiva. Tindrem constància d'ell a partir de les 7 de la tarda a la sala de premsa del Camp Nou, la Ricard Maixens, on la vicepresidenta institucional Helena Fort expondrà els punts que s'han tractat i respondrà també a les preguntes dels mitjans. Allà serà, evidentment, la cadena Cope i demà, si hi ha quelcom destacat, escoltarem a Esports Cope. Es tractarà, com deies, tot el tema de l'espai Barça. És any clau, el 2023, el Barça marxarà a Montjuïc a l'estiu, però queda desvetllar quina serà la constructora que s'encarregarà d'aquesta remodelació del Camp Nou. Recordeu que ara hi han tret una part de la tercera graderia, han de seguir amb aquestes obres, de treure primer la tercera graderia i després la primera, però necessiten saber, o s'ha de saber, quina serà aquesta constructora. Joan Laportaia va dir que aquest inici de 2023 comunicarien qui guanya aquesta licitació i és el que tractaran avui al Camp Nou en aquesta junta directiva, tema clau perquè evidentment és el futur del club. El 2025 ja hi haurà un nou estadi, però mentre s'han de fer obres i el Barça marxarà a Montjuïc.
Doncs ja ens ho expliques. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat amb el Poli i el Minguella.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Les 3 i 28 minuts de la tarda. Obrim el debat en aquest punt amb la parella mítica dels dilluns, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Molt bé. I tu què tal?
Bé, content.
Content?
Perquè el resultat... qui anirà de la Cope a la roda de premsa de la senyora Helena?
Víctor Navarro.
Víctor.
Per servir-lo.
Pues no, jo li diria, sisplau, que pregunti, està bé que sàpiga quina empresa ho farà i tal,
sí.
Com està la financiació? Perquè aquestes obres, normalment, el que fa una obra vol cobrar.
Sí, perfecte.
I llavors...
Víctor, has tomat nota? Em diu que sí, que li pregunta aquesta tarda.
A veure aquí, com està la financiació, perquè fa un any i pico la Junta de Compromissaris sí. Va donar permís a que el Barça demanés un crèdit de 1.500 milions d'euros a Goldman Sachs
sí.
Precisament per fer això, i fins ara no s'ha sabut res més d'aquest crèdit. Vull dir, no s'ha anunciat si es havia concedit, si s'ha firmat, si s'ha estat en tràmit, quines possibilitats hi ha que te'l donguin i tot això.
Molt bé.
I això és molt més important que els gols que puguis fer, perquè això és el futur del club.
Molt bé, doncs queda recollit l'encàrrec i el Víctor em diu que aquesta tarda t'ho pregunta.
Moltes gràcies.
Poli!
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Poli? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, chiquitito mío? Ya te estuve oyendo ayer. Ya te estuve oyendo.
Ya lo ves, nada, tú.
Estabas aquí. Encantado, estabas encantado.
Hombre, todo, allí, 0-1 el Atlético. No quise, sabes que se pueden decir las mismas cosas, ahí se pueden, los mismos temas se pueden tratar diferentes cosas. No quise decir que un club como, un equipo como el Barça, con 0-1 tiene que ir a 0-2. Porque parecía que tal, porque la verdad que el arranque fue excelente, pero luego, por lo que sea, parecía como si estuviesen bastante, ¿no? Tú metes el 0-2 y cambia, pues va, en el último minuto el Araujo salvó dos puntos que se te podían ir al cielo por no tener el 0-2.
Sí,
el Atlético,
totalmente de acuerdo.
El Atlético la primera media hora estaba muy tocado precisamente por la presión y por la manera que jugaba el Barça.
No, oye, yo creo que, Poli, la lectura la compartimos todos, ¿no? Que el resultado para el Barça es magnífico, pero que no hizo un buen partido, ni mucho menos.
Tú sabes lo que yo digo muchas veces, que lo hemos hablado, y hemos hablado de que si el juego no juego, al final son tres puntos, Joan, al final son tres puntos. Y lo que importa son los tres puntos. Yo creo que el Barça ayer hizo un partido como el Atlético, plano, total, absolutamente. Los dos equipos, era un despropósito los dos equipos, ¿eh? Yo no sé cuántas veces tiró el Atlético 19,
pues 20, a mí el Atlético de Madrid no me disgustó, ¿eh?
Es horrible ver a este equipo, ver a los jugadores que tiene este equipo cómo juegan. A mí me parece un horror total y absoluto. ¿Tuviste la primera media hora? Bueno, claro que la viste.
No, los primeros 20 minutos es verdad que el Barça es muy superior, pero luego se rehace y perfectamente puede empatar el partido.
Pero no, es que el Barça no se rehace. Es que el Atlético era inoperante ayer total y absolutamente. Ya te digo, tiró como 20 veces a puerta. No sé cuántas veces tiró a puerta. No hace un gol.
Y luego juegas pocas, ¿eh? Arriba.
No, por eso llegaron, no sé qué tal. Pero es que, José, que un equipo que va a jugar contra el Barça, en la situación que estaba el Barça ahora mismo, y encima sin Lewandowski, que juegue sin delantero centro, sin un hombre como Morata, ahí me llame, te manda un mensaje de decir, voy a defender, voy a quedarme aquí, meto a Joao Félix, meto a Griezmann, meto aquí todo detrás, pero todo detrás, arriba
todo,
nadie.
Todo media puntas, todo media
puntas. Exactamente, todo media puntas. ¿Y quién ataca? ¿Y quién mete un gol? ¿Y quién remata dentro del área? ¿Quién? Claro, ¿yo qué quieres que te diga? Hombre, si tú me dices que ayer el Barça ha hecho un partido extraordinario para ganar al Atleti...
No. Ya ha ganado, que era lo importante.
Exactamente, líder, exactamente. Ahí,
pero estamos ahí. Al nivel... Poli, no hay que engañarse ni engañar a los oyentes. El fútbol español ha descendido uno, dos, tres escalones a nivel de otras competiciones. Y los dos grandes, Barça y Madrid, también han descendido. Quiero decirte que
totalmente.
Yo estoy muy sorprendido de que el Madrid, después de ganar todo el año pasado y ganarlo bien, no haya incorporado dos o tres jugadores, porque este año la competición es muy complicada porque se juega cada tres días.
Ellos efectivamente
se jugaron ayer, ya están yéndose para Arabia, llegarán de Arabia, jugarán no sé qué, y entonces hacer todos estos partidos con 15 o 16 jugadores como hace Ancelotti, porque Ancelotti hay jugadores que no hemos utilizado nunca. El Hazard, el delantero centro aquel, el Mariano,
ese está, yo creo que está descartado hace tiempo. Que se ha descartado hace tiempo el solito, yo creo.
Lo que quiero decir es que tú, teniendo cada tres días, en este aspecto, el Barcelona tiene ventaja, porque Barcelona, mejores o peores, tiene 20, 21 jugadores.
Sí.
Te gustará más este que el otro. Y en cambio, Madrid se ha quedado con 15, y si tiene la mala suerte con tantos partidos de dos o tres lesionados, no sé con quién acabará jugando. Por eso yo, Barça, creo que es, de verdad, aún no jugando bien, hoy mismo es
el líder, claro.
Sobre todo hay una cifra que llama mucho la atención, que es que el Barça lleva 6 goles encajados en 16 partidos, en cambio el Madrid lleva 16.
Claro. Fíjate, ahí das un número extraordinario.
¿Quién vendió al Madrid este verano? ¿Quién vendió al Madrid este verano?
¿A quién ha vendido? ¿A cómo se llama este? A Casemiro. Más importante, a Casemiro, claro.
Y resulta que este era... ¿Y de dónde jugaba este chico?
No, pero escucha, además está diciendo...
Era un fenómeno, era el eje de la defensa.
Y acuérdate, cuando empezó la Liga, ya Casemiro no existía. O sea, porque ya Tchouaméni era... Mira, me vamos a dar tiempo. Esto no ha hecho nada más que empezar. Yo te he dicho que después del Mundial... Y te voy a decir una cosa, eso que te estoy diciendo, esa demarcación es tan complicada y es tan difícil que, como tú bien has dicho, de 4 a 16, esos son muchos puntos, aunque te parezca que mentira, son muchos puntos.
El Barça juega con dos ahí, el Barça juega con Busquets, con sus con sus años y tal, y con De Jong. Y sí, ayuda a Gavi, ¿entiendes? Para cerrar, para que no te metan goles. Y en cambio el Madrid juega con dos jugadores creativos, excelentes, como es Modric y Kroos, y con un joven que está haciendo el aprendizaje.
Pero te voy a decir una cosa, José, y lo vimos el otro día contra el Villarreal. Modric y Kroos, yo no te voy a decir, han sido la historia del fútbol. Sí, tienen cinco Copas de Europa.
Han
visto la palabra, ¿no? Que
han sido.
Han sido, y por desgracia para nosotros, el día que ya no puedan salir al terreno de juego, va a ser un vacío tan grande que no va a ser un vacío, van a ser las fosas marianas. Pero escucha, que ya tienen los años que tienen, y llevan los partidos que llevan encima.
El Mundial.
Claro, y el Modric, Mundial. Escúchame, ¿no? Y que ha jugado hasta la semifinal. Bueno, el tercer y cuarto puesto de ese Paná, también
todos los partidos.
Exactamente.
Todos los partidos,
y ahora, digo, ¿qué quieres? ¿Pedirle a Modric y que sean los que tienen que solucionar el partido? Claro, si es que no puedes. Ese es un verdadero problema que tiene el Madrid, porque tenemos una filosofía ahora de solamente jóvenes talentos. Pero los jóvenes talentos, pero tienes que darle unos años para que lleguen a ser talentos, ¿no? ¿O no?
Pero si un día tiene dolor de muelas el delantero centro, ¿qué haremos?
No, el otro día estábamos jugando sin laterales. El otro día, mira, Mendy, porque Mendy está en otro mundo, Mendy va a su mundo, total y absoluto, yo no entiendo cuál es, pero bueno, va a su mundo, y tú no puedes poner, con todo mi respeto, a uno de los mejores centrales que hay de lateral derecho.
Oye, y seis españoles en el 11, por primera vez en...
A mí eso me ha dolido, ¿eh?
Esto es muy duro, ¿eh?
Para mí, que no haya ni siquiera una representación, no dice muy bien de un equipo como el Madrid. Que la cantera tiene que ser una de las cosas. Porque sobre todo, tiene 100.000 jugadores jugando en los mejores equipos de España y de Europa.
Sí.
¿Me explico o no? Mira el que tiene el Rayo. Mira el que tiene el Rayo. A ver, ¿a quién pertenece el del Rayo?
Sí, hombre,
pero es que
sí,
a Teo Hernández, que ya ves el Mundial que ha hecho, también lo teníamos nosotros hace nada. Y yo no sé si todavía es nuestro, yo no sé cómo está la cosa realmente.
Y luego jugadores que están en la plantilla, como Lucas Vázquez, como Nacho, como jugadores que cuando salen rinden siempre, Asensio y todo esto. No sé qué le pasó a Ancelotti.
Yo creo que es el Mundial. José, es el Mundial. Yo creo que el Mundial ha cambiado.
Cargamos el Mundial y ya está.
Mira, solamente estoy contento de una cosa y con esto termino. Que ayer estaba viendo el partido en un rato y te estaba yendo a ti a hablar de las ocasiones y todo el tema este, porque has dicho antes tal. Y yo dije, dije, ostras, es que el Barcelona...
Cáspita,
exactamente. Dije, es que el Barcelona en un momento determinado ha hecho que el Atleti sea ofensivo, ha hecho un equipo ofensivo del Atleti.
Oye, ¿y ahora la Supercopa qué? ¿Cómo os la tomáis o qué esperáis? ¿O qué?
A mí me da...
le dais?
A mí es, no sé si miedo, pero no, miedo no me da nada de esto del fútbol, pero me da, es decir, yo creo que el Betis es de los cuatro que tiene
es el más complicado,
mejor montado.
Sabía lo que juega, ¿eh?
Exacto, con un entrenador que es una maravilla desde hace 25 años. Yo hace unos años, aquí un día me preguntaron en un programa y tal, los problemas del Barça y tal, ¿y tú qué entrarías de entrenador? Chileno. ¿Cómo chileno? Sí, hombre.
Sí.
Chileno es el que sabe más, hombre, pero no es que sabe más en un equipo, sabe más en Villarreal, sabe más en el City.
Que ha ganado, escucha, que ha ganado la Premier, que está ganando la Premier.
No, en el City, en el Málaga.
Exactamente.
Vete cómo está el Málaga, y con ellos estuvieron en semifinales de la
Villarreal,
de la Champions.
Lo que hizo el Villarreal con él.
Con él igual, y ahora el Betis, mira que estaba cuando llegaron tal.
Tal cual.
Y la dirección deportiva que tienen y tal. Sí, esto parece muy complicado, esto del fútbol, pero simplemente problema de gente que sepa de esto.
Nada más. Y te lo van a decir a ti que eres la historia del fútbol. Es verdad, José. Es que por eso yo te he dicho muchas veces en este programa que yo no entiendo, de verdad, no puedo entender a día de hoy que tú no seas una voz autorizada en el Fútbol Club Barcelona.
Yo no lo puedo
entender. Yo no digo que tú tengas que mandar y que todo lo que tú digas sea norma de fe.
No puedo ni quiero.
Pero escúchame, pero que a ti no te consulten. Yo lo que a mí me sorprende.
Ellos se lo pierden.
No te quepa ninguna.
¿Veis una final Barça-Madrid entonces el domingo o no? ¿O no creéis que se dé esa final?
Cuidado con el Betis.
Yo creo que de las dos semifinales, creo que la más complicada es la del Barça, como ya ha dicho José María. Yo creo que el Betis llega en un momento bueno. El Betis es un equipo que puede parecer que está jugando mal o que está mal, pero te hace dos goles en un momento de la nada.
Sí,
eso es lo bueno que tiene, una moneda de cambio que es el golpe, que es el caos, como llamamos muchas veces en el boxeo, ¿no?
¿Y al Madrid si lo ves pasando con el Valencia y tal o qué?
Yo no lo veo.
Bueno, el Madrid no lo veo.
Oye, Valencia después de ver con el Cádiz.
Bueno, pero el problema no es el Valencia.
Supongo que será otro Valencia.
Yo creo que el partido va a ser otro, Pero lo que sí te digo es una cosa, que yo les veo que le va a costar mucho porque tenemos un problema, y vuelvo a repetir. nos cuesta hacer gol, nos cuesta mucho hacer gol. El otro día te dije en el partido, ya no es que haya que meter un gol, porque tú con un gol, cuando vas 0-0, ganas el partido. Pero si te hacen un gol, ya tienes que meter dos. Y en la situación que está el Madrid, meter dos goles, y que no le hagan gol al Madrid, y que no le hagan gol al Madrid, ¿qué?
Bueno. Es que el año pasado salió todo de cara al Madrid, claro. Y nadie ha tenido la conciencia, y bueno... Vamos a reforzar algo todo esto, que no juguemos todo a la suerte como el año anterior.
Bueno, vamos a ver qué pasa en la Supercopa. Lo dejamos aquí de momento, amigos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Adiós, seguim.
El Barça agafa moral i se'n va a Aràbia a per la Supercopa. I serem allà amb l'emoció del millor futbol.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Riad, Barça, Betis.
Elena Condis,
Josep Maria Minguella,
Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Ara abordem la situació de l'Espanyol. Delicada, perillosa. L'equip està en descens després de l'empat a 2 davant del Girona. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Per això es volen accelerar la incorporació de futbolistes.
Sí, perquè és la primera vegada, com comentes, que estan en puestos de descenso i això, després de la incorporació de César Montes, va atraer més jugadores. La prioritat és un medio centro que supla al lesionado Keidi Vare, que estarà entre 3 i 4 meses de baja. Un lateral derecho, a pesar de que ahí pueden jugar Oscar Gil, que es el habitual titular, Aleix Vidal y hasta Omar, y un atacante de banda. También se pretende fichar a un portero después de que Lecomte haya pedido salir. Álvaro está mejorando su rendimiento y hay dudas con Joan García. El nombre que se viene barajando es Pacheco, portero que quiere dejar el Almería ante la llegada al conjunto andaluz de Mariño, que es meta del Sporting. La idea es que dos o tres fichajes se den por seguro y que lleguen lo antes posible. La plantilla, por otro lado, ha tenido jornada libre hoy, regresa a los entrenamientos mañana para preparar el partido contra el Getafe el domingo, donde Vinicius volverá a la convocatoria y seguramente al equipo, y Brian Olivan será baja por sanción.
Te anima el Javier de Aro, de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hace semanas que lo dices, que tiene que llegar gente.
Sí, es que si no llega nos vamos. La verdad es que llevamos mucho tiempo con la misma historia. Ha llegado César Montes, que yo de manera incomprensible no entiendo por qué no fue titular el otro día contra el Girona, pero bueno, eso es una decisión del entrenador. Pero falta jugadores, falta plantilla. Estamos igual desde el mes de agosto, septiembre, y el problema es que no está viniendo nadie y tenía que haber llegado como mínimo 3-4 jugadores más. Es que si no es difícil, tú miras al banquillo y cuentas que los lesionados son importantes, como es el caso de Keidi Vare, Pedrosa, que no sabemos si va a jugar o no va a jugar en lo que queda temporada, porque acaba el contrato y no va a renovar. Si se produce algún tipo de sanción, como la que le pasó a Vini, que quedas en un equipo donde en el banquillo había 4 del primer equipo y el resto eran del filial. Y así es muy complicado. Y yo creo que a este equipo le faltan dos cosas. Primero, saber competir bien, porque cuando has ganado solo 2 partidos de 16, tienes un problema, igual esa segunda división, esta es la realidad. Y segundo, le falta calidad a esta plantilla. Sin calidad y sin saber competir y cerrar los partidos, estás condenado. Ahora tenemos los mismos puntos, aunque faltan 3 jornadas, que la primera vuelta del año que bajamos. Así que, o espabilan, o lo tenemos complicado.
Sí, porque lo que le pasa el otro día, Javi, le ha pasado, ahora no sé decirte cuántas veces esta temporada, pero que ha logrado remontar y luego le vuelven a empatar.
Sí, pero es verdad que hay errores muy groseros en otros partidos. Por ejemplo, en casa remontamos al Valencia y perdimos por el error de Álvaro en aquel momento. Con el Elche, un error garrafal, también remontamos y empatamos. Con el Valencia empatamos también. Y el día del Girona igual. La jugada del gol del Girona, el segundo gol, es incomprensible. Es decir, un centro lateral con 3 centrales que se había trabajado a lo largo de toda la semana, no te puede marcar un gol así. Sí. Son muchos puntos. Y ya no te hablo de partidos fuera de casa. Claro, empatas en campo el Atlético de Madrid. Es verdad que allí ellos juegan bien y al final acaban empatándote por un error del portero. El campo del Cádiz, remontas el partido y acabas empatando otra vez. también por un error del portero. Claro, son demasiadas cosas.
Sí.
Y llega un momento que claro, dices, ¿es mala suerte? No, no es mala suerte.
Falta calidad.
Claro, falta calidad y falta saber competir los últimos minutos. Es lo que nos está pasando y así nos vamos directos.
También te digo otra cosa. Para el nivel de juego de fútbol que el equipo está exhibiendo esta temporada...
No es justo, también
da bastante la cara, ¿eh? Es un equipo que no se cae porque psicológicamente, en la situación en la que está, se podía venir abajo y no se viene abajo en los partidos.
Si hay una cosa que tengo clara. El equipo no juega mal, pero el equipo compite mal cuando llega el momento decisivo, que es al final del partido. Tú no puedes perder 6, 8, 10 puntos como hemos perdido al final. Es que ahora tendrías pues 22, 23 puntos y estarías tranquilo. Pero es que estamos con 14 puntos. Sí. Estamos en zona de descenso. Y esto es muy peligroso. En toda la temporada no habíamos estado en zona de descenso. Ni el año pasado con Vicente Moreno estuvimos en ninguna ocasión en zona de descenso. Pero esto es grave. ¿Y por qué? Porque falta calidad en los jugadores. Es que yo no entiendo fichajes, pero ya estaríamos otra vez hablando de lo mismo, que si Dani Gómez, que si Lazo, el tema Lecom, son demasiadas cosas. Entonces, claro, el entrenador que se puede equivocar, claro que se puede equivocar, se puede valorar porque hizo tres cambios seguidos a falta de 5 minutos. Pero bueno, yo creo que el gol no llega por los cambios, el gol llega porque lo defendemos muy mal. Y ya está, y son muchas cosas, igual que el primer gol es un error grave, pero son muchos errores también de muchos jugadores, de Oscar Gil, que pierde el balón, pero es igual, es decir, en todos los partidos, todos los jugadores tienen errores. El problema es que a nosotros, cualquier error nos condena a que nos marquen un gol, y ya está, y estamos como estamos por méritos propios. Posiblemente no nos merecemos tener 14 puntos, es verdad, merecemos mucho más. Pero si queremos darle la vuelta a esto, tenemos que fichar. Y
está
si
claro.
No fichamos, lo veo muy difícil.
Está claro. Javi, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Caballi bé. Albert Díaz, bona tarda.
Batllori, què tal? Bona tarda a tothom. Com estàs?
Molt bé. A Girona com respiren després de l'empat?
Bé, contents, satisfets, bàsicament perquè l'empat va arribar in extremis en aquest derbi davant l'Espanyol. Recordo que el Girona ara és 12è. 16 jornades, 18 punts, 3 per sobre del descens. Està molt compactada aquesta zona mitjana-baixa de la classificació. Són 6 jornades, i és una bona dada, sense perdre pel Girona. 2 victòries, 4 empats. L'últim, aquest, empat a 2 gols a camp de l'Espanyol, on s'ha deixat els primers punts. Havia guanyat sempre el Girona Cornellà Prat, doncs primers punts que es deixa a casa de l'Espanyol. Ramon Terrats fent, enteneu-me, d'Oriol Romeu. Gran partit de Ramon Terrats, marcant Toni Villa al 0-1, empatant Angel Herrera, com et deia, in extremis, amb una celebració que no s'acaba d'entendre perquè és exjugador de l'Espanyol.
Sí, després fent callar la gent, no?
Clar,
no.
Ell va dir que no anava ni en contra del club, ni dels jugadors, ni de l'afició. Doncs per què ho fas? Clar. I quina explicació té? Vaja, detall negatiu, doncs que el Tati Castellanos està sancionat pel proper partit. Atenció al tram del calendari que li ve al Girona. Dissabte rep el Sevilla-Montilivi, va a Villarreal i rep el Barça i el València. De cara a aquest partit de dissabte davant el conjunt andalús, el Tati Castellanos és baixa per sanció.
Cuesta d'enero pel Girona a la Lliga. Un cop d'ull també a la segona divisió. Gil, bona tarda.
Què lleva, Jori? Bona tarda.
A la victòria de l'Andorra, 3-1 davant l'Oviedo, eh?
Que talla una ratxa de 5 partits sense guanyar i fa que l'equip del Principat comenci el 2023 i la segona volta de la Lliga amb bon peu, eh? L'heroi, a ritme de Sirtaki, Christos Albanis amb un doblet merescut, reflex de la superioritat de l'equip andorrà sobre el rival i el domini de l'extrem de la seva banda. Sinan Bakis va anotar el gol de la tranquil·litat després que l'Oviedo retallés distàncies. La mala notícia, lesió de Vilanova, problemes musculars, a manca de diagnòstic oficial, unes setmanes de baixa, tal com va confirmar un Eder Sarabia, que estava feliç de l'aterratge del seu equip al 2023.
Después de las vacaciones, iniciar la segunda vuelta contra este equipazo, con ciertos contratiempos que hemos tenido, y haciéndolo de la manera que la hemos hecho, pues creo que es súper importante, sabe muy bien y bueno, nos tiene que dar esa energía para seguir.
Doncs aviam què dona de si aquesta energia, perquè la propera jornada l'Andorra visita el Burgos, equip que ara mateix marca el play-off 6è amb 35 punts, 3 més que els andorrans.
La jornada de la primera federació que ens ha deixat.
Doncs tornava després de l'aturada nadalenca amb bones i males notícies. Bon debut a la banqueta del Sabadell de Miqui Lladó, ja no mana Gabri a la Creu Alta, victòria 1-0 contra l'Atlètic B. Un gol de Morgado a pilota aturada deixa 3 punts a la Creu Alta, vitals per mantenir les esperances de permanència.
Tal com era la situació avui abans de començar, que no era una situació de màxima emergència, però sí que era una situació
situació, doncs, jo et diria que difícil. Crec que no hi ha pros avui, és un dia per estar contents, és un dia per disfrutar-ho, per pensar, doncs, el més curt pas possible, que serà la setmana que ve. He vist la gent cridant, he vist la gent animant, no?, com sempre, però l'he vist connectar i això és el que hem de fer, no?
No menys important la victòria del Cornellà a Calahorra, 2-3 a l'últim minut. Per dalt, cau de play-off el Nàstic després de caure a casa contra l'Atlético Baleares, 1-3, mentre que el Barça B continua fent la goma. L'equip de Márquez va esgarrapar un punt de les gaunes contra la Unió Deportiva Logroñés i ara navega 8è a la classificació, però només 2 punts del play-off. Propera jornada, Atlético Baleares-Sabadell, Barça-Atlético La Nucía i derbi Cornellà-Nàstic.
I un apunt també de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim jornada, 8ens de final de Copa de la Reina aquesta setmana.
A partit únic juga el Barça demà contra Osasuna, al Sadar, un rival de primera federació, la segona femenina, però que va eliminar l'Sporting de Huelva, i fa unes setmanes va guanyar el Barça B, que està a la seva competició, per 1-0. Giraldez ha donat la convocatòria avui amb molts descansos, deixa fora 7 de les titulars habituals: Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi Chernogorchevich, Patrick Guijarro, Rolfo i Pina. I a més, arriba amb la baixa d'Ingrid Engen, que s'ha confirmat avui, pateix una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. El tècnic diu que no es poden cometre errades.
Hem d'afrontar-lo com si fos una final. Juguem al seu estadi, elles estan cinquenes a la Lliga, a la segona divisió, i això implica que hem de tenir la nostra millor versió, no donar per suposat res i afrontar el partit com si fos una final. A partir d'ahir intentar jugar bé al futbol, ser millor que elles per guanyar-les.
Osasuna ha decidit obrir el Sadar pel partit de demà per donar suport al seu femení. És la primera vegada que ho fan partit de Copa. S'han venut unes 4.600 entrades, però és mal dia i mal hora, un dimarts a les 8.45 del vespre.
Fantàstic, gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol, pausa, i de seguida obrim plana poliesportiva avui amb bàsquet, futbol sala, i estarem al Dakar també.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En bàsquet, a la Lliga CB, Albert, preocupa la situació del Manresa, que ahir va perdre a casa contra un rival directe com el Saragossa i es situa a la cua de la classificació.
Sí, mira, quan estem a punt d'arribar al final de la primera volta de la Lliga Endesa, falten dues jornades, és clar que l'objectiu del Baxi Manresa és la permanència. Ahir apuntaves la derrota davant el Casademont Saragossa, 65-72. Només 3 victòries per baixa de la classificació. Fins al moment, l'última victòria és el 30 de desembre davant el Bàsquet Girona. Anem a veure, perquè és una situació molt i molt delicada. De moment es manté Pedro Martínez. Com viu i veu la situació el tècnic del Baxi Manresa?
La nostra situació no és gens còmoda, està en una situació molt complicada, però no hem de mirar més enllà, no? Hem d'intentar fer les coses bé amb el dia a dia, no mirar calendaris ni res de tot això. Temporada queda molta, però està clar que que la situació ara mateix és complicada i canviar la dinàmica, pues està clar que no és fàcil, no serà fàcil, però no hem de mirar molt enllà.
Tot això és herència de què? D'un mal inici de temporada, va costar acoplar les peces, ha tingut moltíssimes lesions un Baxi Manresa, on contrasta també la realitat al campionat domèstic a la Lliga Endesa amb la competició europea, la Champions, on recordem és el top 16 a la segona fase. A la Lliga Endesa la realitat fa que les properes jornades s'enfronti de forma consecutiva a València, Unicaja, Real Madrid, Penya i Tenerife. Derrota del Baxi, un apunt de la quinzena jornada pel que fa a la resta, victòries del Barça, de la Penya i del Girona. El Barça fent 104 punts al Palau Blaugrana.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En futbol sala, Juan, el Barça es proclama campió de la Supercopa d'Espanya.
Ganó la quarta Supercopa d'Espanya, segunda consecutiva, tras superar 5-3 a Inter Movistar en la final jugada en Alcira y rompiendo de esta forma una racha de 7 finales ganadas por Inter de las últimas 8 jugadas contra los azulgrana. Fitz adelantó al equipo madrileño, pero González, Antonio y Adolfo remontaron hasta el 3-1. Cecilio hizo el 3-2, pero Diego y Marcenio sentenciaron en la recta final e hicieron estéril el último tanto del propio Cecilio. El técnico Jesús Velasco, satisfecho.
Estamos en el buen camino. Está claro que la Supercopa no nos va a dar la Copa de Europa, pero es un título que nos va a reforzar mucho anímicamente y nuestra propia credibilidad. Así que era el título importante. Hemos hecho un muy buen torneo, dos partidos que no tienen nada que ver el uno con el otro y en los dos hemos estado a buen nivel.
El Barça ha ganado 4 de los últimos 5 títulos a nivel español, en lo que parece un cambio de ciclo. Adolfo, MVP de la Supercopa.
Es que a mí no me gusta hablar de esto de hegemonía ni de nada. Me gusta tener los pies en el suelo. Sabemos todo lo que ha costado llegar hasta donde estamos hoy en día y los títulos que hemos conseguido. Entonces, como sabemos lo difícil que es, ya empieza la Liga, es a lo otro que aspiramos ya, igual que luego la Copa de España, pero tenemos que ser muy regulares en la Liga porque esto es lo que nos llena de fuerza y nos refuerza de trabajo para seguir levantando títulos.
Es el sexto título de la era Velasco. Ahora, tras caer eliminado en la Champions, el Barça todavía puede ganar las dos copas y la Liga.
Felicitats al Barça. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
I tancarem amb el Dakar, que avui viu jornada de descans abans d'afrontar la segona meitat de la cursa. Crònica des de l'Aràbia Saudita de l'enviat especial COPE, Carlos Miquel.
Jornada de descanso en el Dakar que han aprovechado los equipos para cuidar de sus máquinas y sobre todo los pilotos que están con problemas físicos para descansar, como Joan Barreda, que es la mejor baza española en motos y también en todo el Rally Dakar. Tiene opciones de triunfo porque, aunque ha bajado algo en la general, está octavo, pero a solo 7 minutos, y mañana sale en una muy buena posición de carrera para poder lograr la victoria de etapa o estar entre los primeros. Lo que quiere es llegar a esos últimos días con opciones de triunfo en el que puede ser su último Dakar. Y hemos hablado con Carlos Sainz, un Carlos Sainz que está muy decepcionado, muy triste con cómo ha ido el rally hasta ahora, que pide que su coche deje de tener tan mala relación peso-potencia respecto a sus rivales, porque es 100 kilos más pesado, y que considera que es una semana para aprender y para tener buenos resultados, acabar con un buen sabor de boca un Rally Dakar en el que no va a recibir la medalla de piloto que acaba. Es como un repescado, a pesar de que le tenemos en la general y que seguro que puede ganar alguna etapa antes de que acabe la prueba. Quedan muchos atractivos, muy igualada la general de motos y también muchos españoles en liza en este final del apasionante hasta ahora Rally Dakar.
Superstar.
Pues está muy bien esto que hace la Federación con la Supercopa y la Copa del Rey, de ayudar al fútbol modesto y tal. En resumen, Bayori, que me pongo a ver los resúmenes de primera ref oficiales de la Federación y veo la victoria del Cornellá en campo del Calahorra. 2-3 con gol del Cornellá en el último minuto y el micro de ambiente que grababa el vídeo al lado de un seguidor del Calahorra. Tres improperios después, qué mala suerte. Sí, qué mala suerte. Hombre, por favor, señores de la Federación, señor Rubiales, ponga el micro en un sitio un poco
no
más.
No meta el micro ahí
porque después pasa. O edítelo, que se puede editar hoy en día. En resum, ojo, Batllori, última hora. Tchouaméni i Àlaba no van a la Supercopa amb el Madrid. Lesions al Soli, no descartats per viatjar a Riad. En el Betis tampoc viatja Àlex Moreno. Està en la rampa per marxar a l'Aston Villa. Entre 15 i 20 milions d'euros ingressarà el Betis. Bob Martínez és el nou seleccionador de Portugal. El punto de partida és la llista de 26, o sea, Cristiano Ronaldo in, i Silvinho ha signat per la selecció d'Albània. Àrbitre per a la Copa Mundial Femenina, per part de la Federació Espanyola, Marta Huerta de Aza.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça us va agradar i al Barça la majoria, el 71% no. En clau espanyol, grau de preocupació, el 76% esteu molt preocupats. I en clau Girona, a què us sap el punt de dissabte, el 59%, bon punt aconseguit pel Girona. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.